si no me quieres oír, lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes o buenos días, según escuchen este espacio en directo o en reposición. Si es en directo, es jueves, estamos a 21 de noviembre. Mañana es la patrona de los músicos, Santa Cecilia. La radio La Carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripollerradio.cat y el teléfono de nuestra emisora es el 93-594-2164. Las vías técnicas está Jordi Puy y os habla Ángel Esteve. Dividiremos nuestro programa hoy en tres partes. Hablaremos de la CRAC y del centenario del nacimiento de Salvador Espriu y Carmen Amaya. En Carmen Amaya, este 2013, se cumple también los 50 años de su defunción. Para hablar de estos temas tenemos en directo a Laura Roca, a Joan Jiménez de la CRAC, puesto que a lo largo de este 2013 ellos han hecho varios actos en homenaje a Salvador Espriu y a Carmen Amaya. Contaremos hoy con la presencia de Noelia España, de la Peña Flamenca La Macarena de Ripollet, y con la de Elena Vilalta, técnica de patrimonio del Patronato de Cultura. También hablaremos vía teléfono con el señor Paco Hidalgo, que es el biógrafo oficial de Carmen Amaya, y con la señora Rusepe Camín, directora de la Biblioteca Municipal de Ripollet. Dicho esto, comenzamos. Señora Laura Roca y señor Joan Jiménez, directius de la CRAC. Buena tarde.
Buena tarde.
Per qui escolta Ripollet Radio, qui o què és la CRAC?
La CRAC és una entitat que, tal com diu el nom, Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals. Vol dir que dintre de la CRAC actualment es fan diverses activitats. Una d'elles, que és la primera que es fa durant l'any, és el Sant Jordi a la Rambla, que ja sempre portem la 26a edició, farem enguany. I també una altra activitat que es fa posterior és la trobada de gegants, que la cap de colla és la Laura, que explicarà el tema dels gegants. Això és la CRAC actualment. Els inicis de la CRAC venen molt més abans, del 98, que era quan es va fundar la CRAC. La CRAC és la conseqüència de quan era abans el col·lectiu d'entitats, que muntava amb el col·lectiu d'entitats, muntava el que era el Carnaval de Ripollet, era l'antiga Comissió de Carnaval de Ripollet. Això, mica en mica, es va anar formant i vam fer una entitat. I qui formava el col·lectiu d'entitats? Que, tal com diu el nom, eren diverses entitats que formava aquest col·lectiu i organitzàvem la Comissió de Carnaval, on d'allà va néixer els Diables de Ripollet, on també hi havia doncs, els grups de teatre, hi havia els esplais, hi havia doncs, també una sèrie de gent. I a partir d'aquí es va anar formant i vam formar el que és la CRAC. I la CRAC va néixer l'any 98, precisament, més ben dit, el 97 va ser quan vam recuperar ja per voltants de Sant Jordi, la festivitat de Sant Jordi, perquè es havia deixat de perdre, que l'organitzava l'Ajuntament, i la vam recuperar nosaltres, oficialment l'any 87. I a partir d'aquí hi ha hagut aquest creixement cultural, per això vam posar aquest nom, Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals.
Parlem de les activitats de la CRAC en aquest 2013, destacant d'elles les dues exposicions.
L'exposició d'aquest any d'enguany han fet dues exposicions, una que ha sigut pel dels dos centenaris, tant com és el del Salvador Espriu com el de la Carmen Amaya. Realment, el perquè, sempre envoltant dels gegants, sempre intentem fer-ho acompanyat amb alguna exposició de l'any, no? A la Generalitat, a l'anomenar aquest any els dos centenaris, vam aprofitar. La trobada va ser també, si vol fixar, també els nostres gegants van anar al cementiri de Cinera d'Arenys, on realment el cartell es va fer la foto amb el que era per una mica representar el tema de l'Espriu. I també vam portar una exposició de l'obra, d'una obra també que tocava molt, que era l'obra del cementiri de Cinera de l'Espriu, que es va també exposar durant una setmana aquí al Centre Cultural. I també vam aprofitar, veient que aquest any també la Generalitat havia donat com el centenari del naixement de la Carme Amaya. També vam portar una exposició, evidentment, que va estar exposada també 15 dies aquí, i amb la col·laboració d'ella, de Noelia Espanya, que ens va fer una representació molt maca i molt agradable dintre de l'acte, i també van venir el que parlarà ara també del...
Sí, Paco Hidalgo.
Exacte, el Paco Hidalgo també ens va exposar una mica, que és el seu biògraf, diguéssim, oficial de Carme Amaya. I pensem que són dues activitats que són complementàries tot el que es faci en el món cultural a Ripollet, no? I la crac estem per això, per sumar esforços i sumar cultures.
Pues vamos ahora con la catalana Carme Amaya, Noelia España, de la Peña Flamenca La Macarena. El día de la inauguración de la exposición tuvo una emotiva y emocionante actuación. Noelia está ahora aquí en directo en Ripollet Radio. Buenas tardes, Noelia.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es para ti Carme Amaya?
Pues Carme Amaya es todo un icono para todos los que nos dedicamos al flamenco. Es una figura que fue y será siempre para nosotros pues una leyenda viva. Es todo el nervio, toda la pureza, y lo más emblemático de ella es que su escuela es propia, es suya. Eso no se aprende, con eso se nace.
Y recordando aquel lunes, sé que tienes prisa porque tienes los alumnos, ¿no?, esperándote, ¿no? Ahora te estarán escuchando. Recordando aquel lunes 30 de septiembre, desde la inauguración de la exposición en el Centro Cultural, sé que ahora nos vas a trasladar a aquel momento y vas a cantarnos a capela aquello de El día que murió Carmen Amaya.
Pues sí, es una de las canciones que se hizo súper famosa por el hecho de que para el fallecimiento de Carmen Amaya, repentino, tan joven, pues esa canción dio la vuelta al mundo porque realmente era en el mejor momento en el que esta mujer estaba. Entonces fue una conmoción muy grande y bueno, hasta el día de hoy, de hecho es por eso que 50 años después seguimos hablando de ella.
Pues vamos, ahí tiene el micrófono, te está esperando para que... Y ahora será la voz de Noelia España en directo aquí en Ripollet Radio.
Cuando Carmen quedó quieta a las claritas del alba y se hizo mármol su cuerpo, morena de pura raza, Barcelona, Barcelona dando grito, hizo borrar sus campanas y se quedó sin aliento al compás de la sardana. Y en aquel momento mismo se escuchó al son de la zambra. Carmen, gitana, nacía de un sarmiento de un coral. Carmen, era tu bata extendía la cola de un pavo real. Cuando pasaste tu raya y mi llama se apagó, ya no cantó la sumaya ni la guitarra tembló. Carmen, 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 Carmen. Se murió Carmen Amaya y España entera lloró.
Muchísimas gracias. Una pequeñita aportación, pero lo hago con un gusto y un placer. Sí. Porque además que ya lo agradecí en su momento, pero no me canso de decirlo, que es una bonita oportunidad. Y todo lo que sea hacer algo cultural en Ripollet me presto, pero además con una humildad y con un agradecimiento absoluto. Así que nuevamente muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias. Era Noelia en directo, a capela, y gracias por venir. Sabemos que te reclaman tu trabajo y como profesora y tienes que marchar. Gracias a ti, gracias a la Peña Flamenca La Macarena de Ripollet por todo lo que hace, por todo lo que hacéis, por el arte del cante y del baile aquí en Ripollet. Muchas gracias. Ahora, mientras despedimos a Noelia y nos ponemos en contacto con el señor Paco Hidalgo, que fue comisario de la exposición y es el biógrafo de Carmen Amaya, escucharemos la copla titulada María de la O, que, como saben, lleva letra del argentino Salvador Valverde y del sevillano Rafael de León. La música es del maestro Manuel López de Quiroga, el maestro Quiroga, también sevillano. Canta la catalana Carmen Amaya.
Este disco va dedicado a mi mejor amigo Francisco Rodríguez. ¡Ay! porque juegaste con este corazón. Todo lo que me has pedido yo siempre te lo di. Ahora porque ves que ya no tengo ni aire para dormir. Me engañas con otro, me dijo un amigo y yo no lo creí. Tuve que creerlo, vi claro, lo vi. María, la viviendo un tito con nuestro cariño, lo sobra de todo. Ya te fue reír, pa' que nadie te vea tan temporal que tú tienes de tanto. Martito Pané, con la cupita de todo este mundo está solo por él. Bien lo sabe Dios, bien lo sabe Dios, que la cruzacita que lleva a cuesta María.
Pues ahí estaba María de la O, que no hay que confundir, algunos lo confunden también con María la O. La María la O es una zarzuela de Ernesto Lecuona, Ernesto Sixto Lecuona Casado, que es cubano y que no tiene nada que ver. Estamos poniéndonos en contacto con el señor Paco Hidalgo Gómez, que es el comisario de la exposición y que también es, y es, no también, sino que es el biógrafo oficial de Carmen Amaya. Señor Paco Hidalgo Gómez, buenas tardes. Sí. En primer lugar, gracias por estar con nosotros a través de Ripoller Radio.
Un placer.
¿Qué va a ocurrir para que se convirtiese usted en el biógrafo oficial de Carmen Amaya?
Bueno, lo de oficial, quitémoslo, en uno de los biógrafos. Bien. Puesto que no he sido el único que ha hecho una biografía. Simplemente que la trayectoria de Carmen Amaya me entusiasmó, era consciente de que era poco conocida, a pesar de haber sido la artista más universal que del flamenco que habíamos tenido. Tras su muerte entró en un doloroso olvido, se me olvidó, y creí que había que recuperar su figura y darla a conocer a las generaciones siguientes, y por eso hice esa biografía.
Nos gustaría que nos diese un brevísimo apunte de la vida de quién era Carmen Amaya.
Un brevísimo apunte es imposible, pero claro, intentaré decir que Carmen Amaya ha sido la bailadora más genial de toda la historia del flamenco, que marcó un antes y un después en el baile flamenco y que marcó diferencias en la forma de bailar entre las mujeres y la equiparó a la fuerza y a las interpretaciones de los hombres.
De las innumerables anécdotas sobre Carmen Amaya, ¿con cuál se quedaría usted?
Yo, sin duda, la que más me gusta es cuando llegó a Buenos Aires después de haber atravesado en el transatlántico, el Monte Pascual, el Atlántico, le preguntaron qué le había gustado más del viaje y ella contestó muy socarronamente y riéndose un tanto, descubrir que Cristóbal Colón también se mareaba.
¿Qué conclusiones, señor Paco Hidalgo, sacó usted de la exposición Carmen Amaya aquí en Ripollet?
Bueno, conocí gente encantadora que yo creo que estaban disfrutando con esas imágenes todas tomadas en las estancias de Carmen Amaya en Argentina y que vi que les estaban sirviendo para conocer un tanto más a Carmen de lo que ya la conocía.
Pues señor Paco Hidalgo, era tener su voz aquí en un programa en el que queremos estar hablando estamos de Espriu y Carmen Amaya, y agradecer que haya usted atendido las llamadas de Ripollet Radio.
Un auténtico placer.
Sí, su contacto nos lo pasó la Rosa Dumenjó, a quien también le agradecemos. Y como despedida nos gustaría que usted presentase la pieza que va a cantar Carmen Amaya ahora a continuación. La tenemos aquí grabada y se llama El Garrotín.
El Garrotín es un cante, baile, que digo yo defiendo que nació, que se creó en Cataluña, que lo hicieron sobre todo los gitanos de Lleida y que se incorporó en los años 20 al flamenco y se extendió. Y que Carmen Amaya, precisamente ese garrotín que va a cantar, cuando ella estaba viva, era quizás la única que lo hacía con tal fuerza y tal originalidad que todo el mundo se paraba a escucharla. Por tanto, los oyentes de Radio Ripollet van a disfrutar con Carmen Amaya, que además de hoy la hora fue una notable cantadora.
Muchas gracias, señor Paco Hidalgo.
Un placer.
Escuchen El Garrotín, canta Carmen Amaya. Thank you. esto es para verlo, lo que ustedes están escuchando es para verlo, cómo el zapateado y cómo bailaba Carmen Amaya. Pues después del garrotín, cantado por Carmen Amaya, pasaremos a hablar de Salvador Espriu. En el repertorio de la coral El Vallès de Ripollet también hay canciones con letras de este escritor. Escucharemos la titulada Señor Sant Jordi. La música es de Francesc Vila. La versión que sonará es de una grabación en directo en el Teatre Auditori de Ripollet. Pertenece al concierto del verano pasado. Fue la canción conjunta, todas las corales cantamos esta. En ella nuestro director Jordi Jiménez, que es el que me ha pasado la pieza, estaba cantando en la cuerda de los bajos. Y los grupos que la van a interpretar fueron Veus del Vallès, la coral tradicional, que como saben son las dos de la coral El Vallès de Ripollet, y con ellas el coro invitado que era la coral de Vila de Cavalls, cuya directora Fátima Miró, hermana de Asa Miró, dirigió la pieza de Señor Sant Jordi. Coral El Vallès con Veus del Vallès, la coral tradicional, y la de coral de Vila de Cavalls. Pues al otro costado del fil telefónico tenemos a Rosa de Pecamín, directora de la Biblioteca Municipal de Ripollet. Señora Rosé, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Pues, necessitem que es doni una breu anotació de Salvador Espriu.
Ui, quin compromís. Bueno, jo voldria començar, a veure si em permeteu, amb la frase del dia, que ja sabeu que aquest any Espriu, cada dia a moltes xarxes socials, a Catalunya Ràdio, a Matins de TV3, a Busos i Metros, es publicita cada dia una frase de l'obra d'Espriu. I precisament, si avui mireu al web, pues la frase és: la rialla pot ser una cruel arma, infinitament més eficaç que l'escut i la llança. Uh-huh. I està treta de l'obra teatral d'Antígona. Uh-huh. Vull dir que m'heu deixat començar amb aquesta frase, que crec que val la pena perquè és d'ell. Uh-huh. I jo, evidentment, pues, m'heu convidat i bueno, no us vull aquí parlar en profunditat de l'obra d'Espriu, perquè realment jo ni sóc crítica ni una experta de la seva obra. I, evidentment, simplement us puc donar unes pinzellades com a lectora d'algunes de les seves obres, i sí que d'alguna manera us voldria transmetre l'admiració que crec que tots tenim per aquest mestre que ens ha llegat una obra que realment, pues, hi ha una joia molt important en aquesta obra, que és la paraula i la puresa del llenguatge, no? Uh-huh. Jo moltes de les coses que us diré estan tretes d'una obra que us recomano molt que llegiu, perquè està molt bé, perquè és una de les últimes biografies que s'ha fet, i és la d'Espriu Transparent d'Agustí Pons, i que està editada per Edicions 62. Bé, jo us faré aquest petit esbós dient-vos que clar, jo suposo que ja us heu fixat que normalment sempre quan parlem d'Espriu sempre diem el poeta, el mestre poeta, quan realment pues, Espriu té el més gros del seu volum de l'obra és amb narrativa, i llavors doncs, també ha conreat teatre, però que precisament la poesia va ser més cap al final de la seva vida, i ell mateix ens diu com a anècdota que va dir, em vaig cap a la poesia, vaig a penetrar en aquest món de la poesia perquè és un gènere que serà menys controlat per la censura franquista. Mm-hmm. Clar, penseu que la paraula de la poesia és més escueta, més sintètica, un pensament està tot més sintetitzat i per tant sempre per la gent una mica ignorant de la censura doncs els hi costava molt més de comprendre el que realment el poeta volia dir. No sé si més o menys vaig bé per aquí o com us sembla. Però
a la Biblioteca de Ripollet algun acte amb motiu de l'any Espriu?
Sí, evidentment, aquest mes precisament, el dijous, dia 28 de novembre, a les 7 de la tarda, en el nostre club de lectura, pues, llegim Laia. I precisament, doncs, com comprendreu, és en homenatge a Salvador Espriu. No us puc convidar al club de lectura perquè realment aquesta vegada no tenim tampoc un convidat que parli més àmpliament d'Espriu i de l'obra de Laia, sinó que són les mateixes persones que conformem aquest club de lectura, però sí que evidentment us recomanaríeu que llegíssiu aquesta breu obra, novel·leta d'Espriu i que es diu Laia, que s'entén molt bé i que se'n pot treure ja bastant trellat, malgrat l'època en què estava escrita, sobre el que pensava realment Espriu de la dona.
Roser, la cançó que va sonar ara és El meu poble i jo, i la cantarà Raimon.
Molt bé.
La presenta?
Pues mira, Raimon, precisament, hi ha una anècdota molt curiosa que ell va anar a veure a l'Espriu, perquè ell, Raimon, tampoc coneixia gaire l'Espriu en el seu moment, quan va composar aquella famosa cançó El vent. Ell era molt jove quan anava encara a la universitat i encara no havia realment descobert l'Espriu. I llavors, a través de Jaume Fuster, li va indicar que com que admirava, Jaume Fuster admirava la manera de cantar, la manera de composar lletres d'aquella època que ja iniciava amb la nova cançó, doncs li va dir, escolta'm, tu vés a parlar amb l'Espriu que ja veuràs com podràs musicar alguna de les seves poesies. I, bueno, Raimon, ell tot decidit, va anar a casa de l'Espriu i, evidentment, a l'Espriu ja sabeu que la imatge aquella d'home xut, seriós, doncs el va imposar. Però de seguida es va templar perquè va veure que a l'home, tot i que ja sabeu també que Espriu era molt malaltist, patia de qüestió pulmonar i llavors pues, tenia prohibit fumar, tenia prohibit beure, però en aquella entrevista amb Raimon l'home es va deixar anar i va beure una copeta de conyac i va fumar un parell de cigars. I el Raimon això el va tranquil·litzar i li va demanar, li va donar com diguéssim esprit per dir-li, escolta'm, jo vull musicar-te la cançó de capvespre. I a partir d'aquesta cançó de capvespre, a l'Espriu li va dir, jo admiro la teva valentia i proposa'm altres versions o altres musicar altres dels meus poemes. I precisament a partir d'aquesta cançó del capvespre, ell va anar composant totes les cançons de la Roda del Temps i que precisament la que ara escoltarem pertany a aquesta Roda del Temps, que són aquestes 12 cançons que comencen amb el dia i acaben amb la nit. Realment és el rellotge del dia.
Pues, moltes gràcies.
Molt bona selecció, sí, Àngel.
Sí. Moltes gràcies, senyora Roser Pecamín, directora de la Biblioteca Municipal de Ripollet.
Molt bé.
Pues, bien. Escoltin El meu poble i jo. Canta Raimon.
Perfecte.
Bevíem a glops, aspres vins de burla, el meu poble i jo. Escoltàvem forts arguments del sabre, el meu poble i jo. Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo. La mateixa sort ens uní per sempre, el meu poble i jo. Senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo. Tenim la raó contra borx i lladres, el meu poble i jo. Salvàvem els mots de la nostra llengua, el meu poble i jo. A baixar graons de dol apreníem, el meu poble i jo. D'avallatge al pou es guardem en l'aire, el meu poble i jo. Ens alcem tots dos en encesa espera, el meu poble i jo. Ens alcem tots dos en encesa espera, el meu poble i jo.
Seguim amb més convidats. Helena Vilalta és tècnica de patrimoni del Patronat de Cultura de Ripollet. Bona tarda, Helena.
Hola, bona tarda.
Pues aquest diumenge 24 de novembre, en el Molí d'en Rata, es celebra un acte enclavat en aquest 2013, que és l'any Espriu. Què aneu a fer?
Exacte. Bueno, des del Patronat de Cultura, bueno, com ja us ha explicat una miqueta la Roser abans, hem programat una sèrie d'activitats no relacionades amb l'any Espriu. Ella ja us ha parlat de les que s'estaven fent des de la biblioteca. El passat 10 de novembre al Teatre Auditori també va haver-hi un espectacle infantil, si n'era un somni, i de cara al que seria el Molí d'en Rata, doncs hem programat una activitat familiar dins del programa Juga amb la Història, que fem un diumenge al mes, el darrer diumenge de mes, que són tallers familiars relacionats amb l'art i el patrimoni. Doncs vam voler també incorporar una activitat relacionada amb l'any Espriu. Aquest taller concretament, doncs l'hem lligat, perquè diem, ostres, com lliguem, no?, aquest, la literatura amb el tema de l'art i del patrimoni. Doncs bé, hi havia una manera, la veritat és que molt, que ens ha sigut molt fàcil, i és l'afició que tenia el Salvador Espriu per l'egiptologia. Ell quan era jove, quan era estudiant, en l'any 1933, va fer un viatge, va fer un creuer pel Mediterrani amb un grup de professors i d'estudiants, i va visitar Egipte, va visitar Turquia, Itàlia, Grècia, bueno, tota una sèrie de països que d'alguna manera van impregnar la seva persona i això es reflecteix en la seva obra. Llavors, ell sempre comentava que havia estat un egiptòleg frustrat per la guerra civil, no? I tenia molta afició a l'egiptologia. Llavors, d'aquesta manera, doncs, hem muntat un taller on explicarem primer una miqueta aquesta vessant del Salvador Espriu. Parlarem també, perquè és un taller adreçat a públic familiar, que això, clar, no ho hem de perdre de vista, i que l'Espriu és un personatge que a vegades és difícil acostar-lo als nens, doncs parlarem d'aquesta vessant més biogràfica, més personal, no?, de com era l'Espriu, de l'Espriu nen, també. I després explicarem, doncs, una miqueta com li va venir aquesta afició a l'egiptologia. I després farem una part més pràctica, que serà transcriure amb jeroglífica egipci el poema Terra Negra. El Terra Negra, que és un poema que pertany a l'obra Les Hores, que va escriure l'any 1934.
I què han de fer qui vol assistir?
Doncs qui vulgui assistir ha de trucar al Molí d'en Rata al 93 594 60 57, i o bé enviar-nos un correu electrònic a molidenrata@ripollet.cat. Això si es vol assegurar tenir plaça, perquè aquests tallers són tallers de petit format, el nombre màxim d'assistents o de nens acompanyats de les famílies és de 25, i bé, també pot venir el mateix dia del taller, el taller és a les 12 del migdia, el diumenge, pot venir el mateix dia del taller i apuntar-se en aquell moment si és que encara queden places.
Pues gràcies per haver vingut, Elena, i una coseta.
Digue'm.
Presenta la propera cançó.
Val, la propera cançó és La barca del temps. És un poema del Salvador Espriu, però que és cantat per la Marina Rossell. Es tracta d'un poema que l'Espriu va dedicar a un company seu d'estudis i que era un amic molt estimat, el Bartomeu Rosselló Porcel, que va morir d'una manera prematura. I aquest poema en realitat és com un cant d'amor doble. Per una banda, li canta a aquest amic desaparegut, però també li canta a la llengua catalana. I de fet, la Marina Rossell, quan normalment en els seus concerts, en els seus recitals, quan explica aquesta cançó, diu que per ella és com una metàfora de que quan algú ja no hi és, quan algú ha marxat per sempre, doncs que d'alguna manera hi ha una energia, hi ha una aura que perdura, no? I és el que ella creu que es transmet amb aquesta barca del temps.
Barca del temps amb el vent de llevant a l'Alguer, i senties en mi com és viu i arrelat i templat aquest nostre parlar català de l'Alguer. Com et diu el teu nom, com et diu el teu nom, i somriu la ciutat de
Seguimos, Laura Roca y Joan Jiménez, paraules, llegant d'ayer, activitat de la CRAC. Laura.
Aviam, quan nosaltres parlem d'activitats de la CRAC i parlem aquí a Ripollet, hi ha el dia de la trobada dels gegants, que normalment és, bueno, normalment, no, sempre és el primer diumenge d'octubre, i ens quedem aquí. La gent de Ripollet es queda amb que els gegants surten un dia a l'any, sortim tots al carrer i venen colles convidades. La feina de la colla de geganters no es basa només en aquest dia aquí, sinó que totes les colles convidades que ens venen, nosaltres abans o després li fem el torn a visita. Això vol dir que la colla de geganters estem fent unes sortides de 10 a 15 sortides fora de Ripollet amb els gegants de Ripollet, portant el nom de Ripollet per tots els pobles de Catalunya i de fora de Catalunya, de la Catalunya Nord, que és el sud de França. I, bueno, hem fet alguna sortida també fora del que és això, però poques. El que ens interessaria també com a colla és fer sortides fora d'aquest nucli per també donar a conèixer què és Ripollet i com és la gent de Ripollet. La colla de gegants, a darrere de cada gegant hi van moltes persones i que hi fan un gran esforç a l'hora de portar els gegants, no només de força, sinó que cada cap de setmana i normalment en els temps d'estiu, que són els que més et ve de ganes d'anar o a la platja o de sortir i tal, ens trobem que tenim aquestes sortides i realment tenim una bona colla que no ens deixa mai. Sou com una cinquantena de persones, comptant nens, que des del mes de maig fins a l'octubre es pot dir que cap de setmana sí, cap de setmana no, tenim una sortida amb els gegants. Això ens fa conèixer entre nosaltres com a entitat, ens fa grans, culturalment ens omple un tou i, a més, molts pobles d'aquí de Catalunya ens reconeixen l'esforç i el d'això. També tenim la colla de grallers, que són els més joves de la colla. Són els nanos que venen des dels 6 anys, 7 anys, comencen amb la gralla o el tambor, fins als 18 o 19, em sembla que són els més grans que tenim. I són els que ara ens porten la marxa i els que ens fan tirar i els que ens donen corda perquè no baixem la guàrdia i de sortir i de moure'ns. Això en si és la colla de gegants, de geganters i grallers.
I si un vol formar part de la CRA en qualsevol de les seves sessions, on s'ha de dir?
Pues aquí en el Casal de Cultura, deixar la seva adreça o el seu telèfon i nosaltres ens posem en contacte, o amb moltes de les sortides que fem, que també fem per les escoles o per entitats que ens ho han demanat, doncs que ens vinguin a veure, ens deixin el seu telèfon i no hi ha cap problema perquè puguin sortir amb nosaltres cada diumenge a diferents pobles.
Pues, gràcies per haver vingut.
Gràcies. Tenim a vosaltres.
La recta final del programa. El micròfon és tot vostre per acomiadar el programa de Vivir la Música. Digueu alguna cosa.
Què vols que digui? Què vols que digui, Àngel?
Adéu.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Bé, no, realment ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres, poder compartir aquesta cultura tan diferenciada del nord, del sud, no? És a dir, no hi ha fronteres, eh? Uh-huh. Encara que molts vulguin posar, no hi ha fronteres, eh?
No hi ha.
A la cultura menys.
No. Així hemos llegado, Elena.
Res, només donar-te les gràcies per convidar-nos i dir que ha estat un plaer i sumar-me al que diu el Joan, que està molt bé compartir aquestes estones.
Pues así hemos llegado al final del programa. Gracias a todos por venir. Recuerden que el viernes día 29 hay Nis de Música con la segunda parte del cine musical norteamericano y la primera parte fue buenísima. La Joana Raya y Luis López lo hicieron fenomenal. El día 29, o sea, el viernes que viene volvemos otra vez. Y reserven también la fecha del viernes 17 de enero, apunten viernes 17 de enero, porque en Ripollet habrá ópera, una ópera en directo. A mí de la ópera de Sabadell traerán la flauta mágica de Mozart. Ah, y el próximo programa de Vivir la Música será el número 200 en Ripollet Radio. En control ha estado Jordi Puy. Están escuchando la canción de Raim Emirat, Aquesta Terra, y les ha hablado Ángel Esteve, ya lo saben, un amigo pobre, que es lo que más dura.
Mentre bleixa l'aire malalt de la nit i boques de fosca fresen els camins, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la pluja
ja porta l'olor de la pols. De les fulles aspres, dels llunyans alocs. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, quan el vent es parla en la solitud. Dels meus morts que riuen d'estar sempre junts. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, mentre m'envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt dels records. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan l'estiu ajaça per tot l'adormit camp, l'ample silenci que estenen els grills,